Una desena de projectes vinculats als Next Generation encara en la recta final d'execució. En el termini de 2 mesos, l'escala de finalitzar l'execució d'aquesta desena de projectes, el regidor d'Infraestructures i Medi Ambient confia complir amb el calendari, ja que si no, es podria perdre la subvenció. Actualment estan en marxa actuacions com la millora de la connectivitat wifi al nucli antic o la instal·lació d'una malla per evitar despreniments a l'illa Mateua. L'atur d'abril a l'escala arriba a mínims. La taxa d'atur d'aquest abril assoleix els valors més baixos dels darrers anys. Actualment hi ha 265 persones desocupades al municipi en un mes on el sector serveis ha liderat l'ocupació. Una quinzena de dones han participat a la tercera entrega de Dones i Cuina Marinera, una activitat que busca fer xarxa a través de la cuina del peix entre dones de diferents cultures. El producte de proximitat n'ha estat el protagonista. Nova mostra de ceràmica, flors i bonsais al CER. El Centre Cultural Municipal Xavier Vilanova organitza tot aquest cap de setmana les seves instal·lacions, una nova mostra de ceràmica que està ideada pels alumnes de la secció del CER dedicada a la terrissa. L'entitat escalenca presenta també tant dissabte com diumenge una nova exposició de bonsais i flors. Les dues mostres es podran visitar gratuïtament a partir de les 10 del matí i fins a les 7 de la tarda. En esports, l'escala recull 2.200 euros en la nedada solidària contra el càncer de mama. L'escala ha recollit aquests 2.200 euros. Els diners aniran destinats a la Fundació Oncolliga. Aquest esdeveniment ha servit com a preludi al repte OncoSwim del 30 de maig, on l'equip de Trini Swim nedarà 30 quilòmetres des de l'Estartit fins a Calella de Palafrugell per la mateixa causa. I Tibau François ha fet història a Corea del Sud. Ha estat el primer sub-23 espanyol a guanyar una prova de short track a Corea del Sud. Amb aquest triomf i un podi en cross country, l'escalenc es consolida en l'elit mundial abans de la seva pròxima cita a la República Txeca. I el temps, dia molt variable i més fresc, amb xàfecs i tempestes que hem tingut aquest migdia. Demà el panorama millora amb cel molt més clar. Fins aquí el butlletí d'aquest dimecres 6 de maig. Més notícies a la reemissió de l'informatiu. Gràcies per escoltar-nos. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència. És única. No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal. El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora de Arran de Mar. Una segona hora on parlarem del jaciment arqueològic de la platja de Vilanova. Després pararem taula i participarem a les jornades gastronòmiques de l'Ostra anant fins al Delta de l'Ebre. I acabarem el programa d'avui parlant del distintiu peix de llotja. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda a Arran de Mar. Aturada ara a la costa del Garraf per parlar d'història antiga concretament, perquè avui des de Canal Blau Ràdio ens porten un arqueòleg per parlar d'un jaciment arqueològic molt especial que hi tenen a la platja de Vilanova i la Geltrú Carlà.
Bé, avui ens acostem a un dels espais amb més història de casa nostra, el jaciment de Darró, un indret clau per entendre el passat antic de Vilanova i la Geltrú. Per descobrir què s'hi amaga i què ens explica sobre els nostres orígens, ens acompanya avui l'arqueòleg Joan García Targa, responsable de les recerques aquí al jaciment. Benvingut a Arran de Mar, Joan.
Hola, bona tarda, bon dia. En primer lloc, moltes gràcies per convidar-me a parlar amb vosaltres.
No, home, gràcies a tu, que a més estàs fent un esforç perquè estàs ara mateix en plena excavació a Calafell, no?
Sí, bueno, estem fent una sèrie de rases on estava l'antiga discoteca Louis Vega, que suposo que alguns et porta records de joventut. I bueno, estem aquí perquè hi ha un canvi de funcionalitat de l'espai.
Mira, si et sembla, anem a entrar una miqueta amb el tema, anem a tornar cap a Vilanova. Per començar, m'agradaria intentar situar a tothom que potser no hagi sentit a parlar d'aquest jaciment que pels vilanovins és formar part del nostre dia a dia, però segur que hi ha gent que no ho coneix. No sé si ens podries explicar una miqueta què és exactament aquest jaciment de Darró.
Bueno, és un conjunt, de fet es diu conjunt arqueològic ibèric i romà de Darró. Pels que no són de Vilanova, està al final del passeig de Ribarroges, diguem, en direcció cap a Cubelles, i és un dels jaciments de l'arqueologia catalana clàssics, perquè es porta excavant des de que es va, diguem-ne, descobrir a finals dels 70, a principis dels 80 del segle XX, i encara avui en dia continuem fent campanyes d'excavació, camps de treball, a l'estiu. Té una part que seria ibèrica, que és propietat de la Diputació de Barcelona. Jo, de fet, treballo per la Diputació de Barcelona, pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, soc col·laborador d'ells. I després hi ha una part, diguem-ne, que és municipal, que hi ha l'assentament ibèric i a sobre superposa una casa romana de camp, una vila romana que es diu. Per què és emblemàtic? En general, dins l'arqueologia catalana, bueno, perquè aglutina doncs, entre el segle VI abans de Crist i el segle VI després de Crist, queda reflectit amb les restes que es poden veure i que fem les visites dissabtes, diumenges, festius, fem activitats, fem difusió amb les escoles, fem dies de recreació com el proper dia 16 de maig, és a dir, intentem d'alguna manera tenir un calendari per donar a conèixer tant a nivell, diguem-ne, de difusió com també a nivell d'investigació, amb articles, a nivell local, a nivell d'arqueologia de Catalunya, intentem donar a conèixer aquest jaciment que té, per una banda, la part, diguem-ne, ibèrica, que és de la Diputació, que és un barri de ferrers amb un carrer central i unes cases a banda i banda, que és una zona de ferrers on produïen, amb un ferro molt bàsic que es produïa al voltant de la zona de Ribarroges, unes eines per treballar al camp, molt senzilles, i per l'altra banda també en època ibèrica, però dins del predi, diguem-ne, propietat de l'Ajuntament, hi havia un barri de ceramistes en època ibèrica, estem parlant segle V, IV, III, II i I abans de Crist, i en aquest lloc dels ceramistes, quan arriben els romans, va continuar un temps, però a mitjans del segle I abans de Crist s'abandonava el poblat ibèric, i a la part aquesta municipal es construirà al cap d'un temps una casa romana de camp, una vila romana que tenia una part productiva, que està més a prop de la platja, amb uns forns per fer àmfores per envasar el vi que es produïa, i després una part residencial, que és la que està més a tocar del pont per sota la via del tren, que seria el residencial on viuria la família propietària d'aquesta vila romana, que era un centre productor de vi, oli i cereals, i que va estar ocupada, doncs, això, entre Can Videra i el segle, final del segle V, principis del VI, després d'aquí. Per tant, és un lloc emblemàtic que, juntament amb Empúries, Ullastret, Olèrdola, els Vilars d'Arbeca, Tàrraco, serien dels 10 jaciments clàssics de l'arqueologia catalana de sempre.
I a més que és un jaciment que potser qui no el conegui s'imagina un lloc tancat, un lloc que has d'esperar que s'obrin les portes per poder visitar-lo. És un espai que recordem que està a l'aire lliure, que forma part de diguem ja de la fauna natural de l'urbanisme, no?, de sí, Vilanova, clar, que tu passes per la platja i directament pots observar tot això de què tu ens estàs parlant ara.
Pots observar, i amb els horaris establerts, precisament a partir del mes de maig fins al mes de setembre, ja està obert matí i tarda, amb uns horaris que van variant una mica en funció de la climatologia. Per exemple, el maig està obert de 10 a 12, i després de 5 i mitja a 8 i mitja a la tarda, dissabtes, diumenges i festius. Durant l'hivern, entre l'octubre i l'abril, de 11 a 2, i els mesos de més calor, de juny, juliol i agost, amb algunes oscil·lacions per la tarda. i altres, tot és gratuït, és a dir, tant l'entrada com la visita que es pot fer, en castellà, català o anglès, és gratuïta perquè tenim darrere el recolzament, òbviament, de la Diputació de Barcelona. El Servei de Patrimoni Arquitectònic, que coordinat amb l'Ajuntament de Vilanova, doncs fem tot un calendari d'activitats per posar en valor aquestes restes arqueològiques.
Els equips aranyens juguen a Ràdio Arenys.
T'has parlat de que es va descobrir als anys 70, a principis dels 80. Però com es va descobrir aquest jaciment?
Bueno, es va descobrir, com gairebé sempre, arran de la construcció d'uns apartaments que hi ha a tocar, quan puges cap a la platja de, diguem, el Chiringuito, Miramar,
sí,
allà darrere, doncs pues hi ha uns apartaments, quan puges aquella rampa a l'esquerra, al fer la cimentació d'aquells blocs d'apartaments, que hi ha dos, es van començar a trobar tombes romanes. I aleshores es va permetre construir aquells dos edificis, que avui en dia seria impossible per la llei de costes, però en aquella època era una altra cosa. I aleshores, on anaven ubicats dos edificis més, com els que sí que es van poder edificar, van començar a aparèixer les cimentacions de les cases, es va trobar a l'obra, i es va començar una mica la història del descobriment, la documentació d'aquest barri de Ferrers, que actualment és propietari de la Diputació de Barcelona, però que es gestiona i fem activitats i tal, conjuntament amb l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
I entenc que des dels 70, 80, en què es descobreixen aquests fonaments d'aquesta vila romana, entenc que ha anat canviant, no?, la visió que es tenia del jaciment a mesura que es van excavant i es van anar descobrint.
Clar, clar, efectivament, és a dir, aquesta part del barri dels Serrers de Puta Ibèrica es va començar a excavar amb metodologia dels anys 70-80, que, òbviament, avui en dia s'excava d'altra manera, però això és normal, i, clar, s'ha anat enriquint, perquè hi ha plafons explicatius, ara, precisament, s'estan fent un estudiant de la UOC, que està fent una proposta de realitat augmentada, un estudiant de la UB d'Arqueologia està fent de la part romana està fent alguns fons d'àmfores, també una reconstrucció en 3D que ens permetrà en un futur també explicar una mica els fons, perquè els tenim allà, com que es van cobrir per evitar que es destruïssin, ara tindrem una eina gràfica clara per poder explicar els fons i què feien allà, i també tindrem això de realitat augmentada, que vas i pures, que tu entres i se't va, amb un aplicatiu que veus al mòbil o amb una tablet, se't va obrint i veus les parets com si tu entressis dins una casa romana de camp.
Que
és el que tenim a... Sí, no, clar, avui en dia les tecnologies et permeten, siguem rigorosos amb la dada arqueològica i sense que se'n vagi una mica la pinça, que passa de dades, ens permeten tenir una més acreditora de com podrien ser les coses fa 2.000 anys.
I escolta, tu i jo ens vam conèixer precisament a la presentació que vam parlar fa no gaire d'aquests vídeos de la memòria oral del barri de Mar, i tu explicaves precisament un objecte molt concret, que era un morter que vau trobar en aquestes recerques arqueològiques. I vam parlar de que una de les coses que ens explica millor aquesta vila romana de Darró és precisament com era la vida quotidiana de les persones que vivien en aquesta època, no?
Sí, molt clar, és que nosaltres, els arqueòlegs, un té la percepció, òbviament, cinematogràfica d'Indiana Jones, no?, de trobar coses, objectes, tresors, i mig vendre'ls o treure benefici, tot això, i l'arqueologia, per sorpresa d'alguns, no és això. És a dir, nosaltres el que intentem és, a través d'excavacions metodològicament i sistemàticament fetes, trobar evidències que ens permetin interpretar com vivia la gent en el passat. Aleshores, en el cas de Darró, i amb el camp de treball que fem cada any, clar, continuem, la Diputació va excavar durant molts anys, ara fem unes excavacions molt més modestes, i a partir dels objectes, com el que tu esmentes, com un morter que va aparèixer d'Arró i que va ser motiu d'aquest treball, molt senzillet però molt interessant, els objectes ens acosten a la realitat de la vida quotidiana, no? Igual que hi havia altres objectes de tipus mariners a l'espai far que tenien d'entendre aspectes de la vida quotidiana. Bueno, en un futur, si ho fan del moment en què vivim, pues, no sé, agafaran una tablet, un mòbil, què sé, un patinet d'aquestos elèctrics, i a partir d'això es podrà interpretar una mica com vivíem nosaltres a l'actualitat, no? Però nosaltres fem el mateix.
I com diries que vivia aquesta gent? Com ho explicaries?
Bueno, a la vila romana, a la casa romana de camp, aquestes cases eren propietat de gent, òbviament, amb diners, possiblement polítics o militars o comerciants que vivien a Tarragona, perquè no hem d'oblidar que Tarragona era la ciutat important a Catalunya, no era Barcelona. Barcelona eren 9 hectàrees i Tarragona era la capital de mitja península ibèrica. Per tant, probablement el propietari o alguns dels propietaris de la casa romana vivien a Tarragona, tampoc hem d'oblidar que aquestes cases tenien esclaus. I per tant, no és el mateix la visió, si féssim una recreació històrica, de dir, escolta, doncs fem la perspectiva del propietari de la vila, del patrici que tenia la vila, que anava de tant en tant i que menjava amb uns plats que venien del sud de França o d'Itàlia o de l'Àfrica, i tenia a vegades copes de metall i tenia un lavabo com el que tenim nosaltres avui en dia, o podia tenir calefacció al terra a partir d'un sistema d'escalfament que es diu hipocaust, que òbviament no era el mateix la vida dins aquell mateix espai d'una esclava domèstica o de l'esclau que treballava als fons o del que treballava al camp o del que era professor dels cinc d'aquests propietaris. Per tant, aquest estudi dels materials ens permeten veure els diferents tipus d'objectes i, en alguns casos, generar uns discursos de vida quotidiana dels diferents nivells socials que es donaven, que trobava el mateix espai, no?
Escolta'm, Joan, no vull tancar sense que ens expliquis aquest camp de treball que organitzeu ara a l'estiu.
Bueno, és un camp de treball, mira, és la desena vegada que l'organitzem. Les 7 primeres van ser promogudes conjuntament, presumit el cost per part del Servei de Patrimoni Arquitectònic de l'Edificació de Barcelona, però des de fa 3 anys és l'Institut de Patrimoni de Vilanova qui ha assumit el cost del camp de treball per donar-li continuïtat i per continuar coneixent un dels espais de la casa romana que està dins una propietat que és municipal. Aleshores, crec que és molt interessant l'activitat tant a nivell d'investigació, perquè tot i que el ritme de treball és molt inferior, fos una excavació, diguem-ne, amb una empresa constructora o una excavació amb arqueòlegs exclusivament, però és molt interessant perquè cada any anem fent descobertes interessants per entendre el que t'estava comentant abans, no? La vida quotidiana de la gent que vivia en aquesta casa. I, per una altra banda, és una activitat a la qual s'apunta gent diversa, que no cal que siguin arqueòlegs, és a dir, entre 15 i 20 que s'apunten cada any, ens al contrari, la majoria no són arqueòlegs. Sí que hi ha arqueòlegs, hi ha algun estudiant, però la majoria són gent, diguem-ne, que ho fan per vocació, que ho fan per il·lusió, que ho fan per passió, perquè els fa el seu poble, els fa moltíssima il·lusió, i treballem entre les 9 i la 1, i a la 1 cadascú se'n torna cap a casa seva, i no cal coneixements previs, que és el que expliquem sempre, precisament el que s'intenta és que tots i totes les persones que venen passin per totes les feines que comporta l'arqueologia, és a dir, des de la troballa, fruit de la pic i pala, per entendre'ns,
sí.
És a dir, que comporta un treball físic fins a la classificació del material. Perquè tot allò que no es veu i que un té la percepció de que fa una gran troballa i amb això s'acaba el treball arqueològic, doncs no és això. És a dir, tu trobes un fragment o una peça, el que sigui, doncs l'has de situar, l'has de geolocalitzar, has de fer fotos abans de treure-la, quan són peces senceres, després s'ha de rentar, perquè per poder-la classificar has de veure quin color són les pastes i poder-les diferenciar. Després has de posar un número correlatiu de l'estrat, el que ha sortit, i al final es classifica. Aleshores, tots aquests nois i noies, homes i dones que venen, fan tot aquest procés. Perquè jo al final, que sóc qui porto l'excavació, pugui classificar aquests materials i poder establir el criteri a l'hora d'interpretar. Per exemple, és molt senzill. Mira, fa 2 anys va sortir una peça sencera, que per ser un jaciment urbà al mig d'una població i que ha tingut diversos usos i que s'ha conreuat durant molts anys, doncs va ser un miracle. Va sortir una mena, es diu una llanti en català,
sí,
que és un candil per donar llum, però d'època romana. Vale? Va sortir pràcticament sencera. I aleshores, clar, la vam netejar, vam veure que estava decorada, i aleshores, clar, era buscar a veure d'on podria venir, perquè ens arribaven materials de tot l'imperi romà. Pues al final, a partir d'un col·lega, d'un catedràtic de la UB, en Víctor Revilla, em va enviar un link d'un catàleg del British Museum de Londres on apareixia una peça exactament igual que la que ens havia sortit a nosaltres.
Ostres.
I que la tenien als magatzems del British. Aleshores, gràcies a aquesta ajuda d'aquest col·lega, que és especialista en ceràmica, vam veure que aquella llàntia que ens va sortir a nosaltres a Darró la van fer a Tunísia cap al 310 després de Crist. I que va arribar, per tant, per comerç, fins a Darró.
I tot això surt de la investigació feta amb la gent del camp de treball, eh?
Clar, evidentment, evidentment, evidentment. Jo els hi porto allà, tenim unes taules i unes jaimes que fem per protegir-nos de la calor, perquè la segona quinzena d'agost és intensa, i aleshores jo porto llibres de catalogació de ceràmica per explicar-los una mica com funciona. Com funciona la catalogació, fem 2 dies de portes obertes sempre perquè aquella gent que li pugui interessar o que tingui mono de veure com funciona una excavació o pels nens o pel que sigui, també obrim al públic en general, i aquells 2 dies, que normalment és el primer divendres, estem 2 setmanes, eh? És el primer divendres de la primera i el dijous de la segona, obrim l'excavació a la gent que vulgui venir i els expliquem com es classifica, com es no sé què, i expliquem el jaciment, el que fem, el que no fem, com plantegem l'excavació. Bueno, és un dia de portes obertes, mai millor dir, perquè tothom que n'hagi pogut dedicar-se a la seva vida, a l'arqueologia, que hi ha molts que no han pogut, per qüestions econòmiques, familiars, el que sigui, doncs puguin tenir una introducció a què fem els arqueòlegs quan putinegem el terra, no?
Perfecte, doncs ens ho guardem a l'agenda. Joan, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per ajudar-nos a descobrir una miqueta més tot el que amaga aquest jaciment, aquesta vila romana de Darró, un espai que, sens dubte, ens connecta directament amb el nostre passat. Moltíssimes gràcies i fins la propera, Joan.
Molt bé, a tu, Carla. Adéu, bon dia.
Deixem jaciments arqueològics arran de mar i ara parem taula. Fem parada al Delta d'Aran, en concret a l'Ampolla, per parlar sobre les 34enes jornades gastronòmiques de l'Ostra que tindran lloc del 9 al 24 de maig, i per això l'acompanya Cel Prieto des de Delta.cat. En parla, Cel.
Si Marina l'Ampolla es prepara per convertir-se un any més en referència gastronòmica del Delta de l'Ebre amb la celebració de les 35enes jornades gastronòmiques de l'Ostra, que tindran lloc del 9 al 24 de maig. L'esdeveniment, consolidat en el calendari local, posa en valor l'Ostra del Delta, un dels productes més emblemàtics del municipi i que aquest any compta amb la participació de 15 restaurants que oferiran menús especials amb l'Ostra com a protagonista, amb preus compresos entre 40 i 48 euros. Anem a comentar-ho amb Meritxell Fages, regidora de Turisme i Comerç de l'Ampolla. Meritxell, benvinguda a Arran de Mar.
Hola, moltíssimes gràcies per convidar-me.
Meritxell, aquestes jornades arriben ja a la 35a edició. Són molts d'anys. Què significa per a l'Ampolla haver consolidat un esdeveniment com este?
Bé, jo crec que és una de les festes que, com bé dius, estan més consolidades. I bueno, pues per a nosaltres significa moltíssim, ja que no només fem promoció del nostre poble, sinó que fem promoció del nostre producte, en aquest cas l'Ostra, i bueno, pues tot és un conjunt que ajuda, i bé, molt orgullosos de que l'Ostra encara sigui la protagonista i que ho sigui per a molts anys més d'aquestes jornades.
I tant que sí, l'ostre és un producte molt identitari, no?, d'aquí, de l'Ampolla. I què creus que ha fet que any rere any, perquè estem parlant de 35 anys, Meritxell, que any rere any aquestes jornades continuen atraient a tant de públic?
Bueno, jo crec que també és l'ambient, a part de que, com bé dius, és les jornades de l'ostre, són unes jornades, però, bueno, que ofereixen un producte diferent, no? Potser un producte que no és tan visible o que no té tanta publicitat com pugui ser altre producte del MAC, però a més com girant tort també, o donem el tret de sortida en esta diada de l'ostre, que celebrarem este diumenge, jo crec que això és un bon reclam per a que la gent vingui, no? I com bé dius, any rere any, ja en portem 35, i l'afluència cada vegada va creixent més, no? Llavors, doncs, bé, estem molt contents del resultat, estem molt contents de la promoció que se'n fa, i creiem que és un producte que, tot i que any a any va més, creiem que encara queda molt camí per a fer, per a que l'ostre arribi a molta més gent.
I enguany, en aquestes jornades hi participen 15 restaurants. Quin tipus de propostes hi podrem trobar?
Bé, com sempre dic, és que me falten paraules per a felicitar els restauradors que tenim, perquè no només en aquestes jornades, sinó a totes les jornades que fem aquí al poble. S'esforcen moltíssim per oferir menús diferents, menús on predomina el producte de proximitat, i són capaços de crear, doncs, com bé te dic, menús que poden combinar producte de temporada d'aquí de proximitat en l'ostre, no? L'ostre no és un producte fàcil de combinar, però una vegada més me toca felicitar els nostres restauradors perquè ho estan fent magníficament bé. I de fet, com bé dius, és el fet de que duri, que fa 35 anys que fem aquestes jornades i que estan perdurant i que cada vegada tenen més renom, doncs crec que ho estan fent molt bé. La majoria part de l'èxit d'esta festa és d'ells.
I tant que sí. I ara, com us avançaves, no?, el tret de sortida serà la diada de l'ostre, aquest cap de setmana, el 10 de maig. Què hi trobaran els assistents en esta diada?
Bueno, com sempre, pues, sobretot el que trobaran serà molta diversió, un ambient molt familiar. És una festa que montem aquí al port. Llavors, a partir de les 11, el que trobarà la gent que ens vingui a visitar serà música en directe, podrà degustar ostres i, a més, pues, en cava o el beure que els apetisca, no? I enguany, com a novetat, hi haurà una carpa on s'oferirà un tipus d'ostra cuinada, no? Llavors, per això també obre una miqueta més el ventall a que la gent pugui provar i gaudir de l'ostra.
Clar, perquè estem parlant de que l'ostra se pot menjar tant crua com cuinada.
Sí, clar, o sigui, jo crec que el mèrit que tenen els nostres restaurants és que no només ofereixen l'ostra crua, que per a mi és exquisita, sinó que molts l'ofereixen en un toquet de cocció o acompanyat de diferents productes també cuinats. El que fa és que el gust de l'ostra crua, que potser és una mica peculiar i que no a tothom pot agradar, en el toquet este de cuina ja no és que li canvi el sabor, sinó que ja notes altres textures. Llavors, doncs, és una manera més d'oferir aquest producte i que la gent pugui descobrir-lo.
L'etiquet, no?, inclou, pues, diverses degustacions d'ostres, cava, un barret de palla perquè segur, per a protegir-nos del sol, que farà una calor, perquè de maig ja es nota aquesta caloreta.
I això esperem que faci un dia radiant.
I tant, que sí, és que això sempre ajuda, no?, acompanya, perquè si fa mal dia no diràs que la gent no xala tant. I quin públic acostuma a venir? És a dir, tenim públic familiar, també, bueno, gent jove, una mica de tot.
Sí, una miqueta de tot. Nosaltres, per exemple, el nostre turisme o la gent que ens visita, a part de la gent del poble, òbviament, que crec que ve tothom, la gent que ens visita, doncs, és això, públic, gent familiar, gent jove, i llavors el que hi ha, com et dia, és un ambient molt, molt festiu, un ambient per a totes les edats, perquè tenim música en directe i, a part, doncs, l'animació és apta per a totes les edats, no? Això afavoreix que ens pugui visitar doncs este tipus de gent, este tipus de turisme familiar.
I, a més, també hi haurà parades de comerç local.
Sí, no me'n voldria oblidar. De fa ja uns anys, o sigui, estem aquí de Fundiós i entre diferents regidories, no?, i el que intentem també, aprofitant que és un dia que ve tantíssima gent, donar visibilitat al nostre comerç, no? Llavors, a la part, no dins, directament dins de la festa de l'ostre, sinó a la part de la plaça González Isla, allí hi haurà tot comerç d'aquí local, les seues paradetes, venent el seu producte i també, per això, promocionant el nostre comerç, que també és important.
I lo tiquet que mos servirà per al dia, per a la dia de l'ostra, on l'aconseguim?
Bé, podeu se pot comprar de forma anticipada, encara sou a temps, a través de la plataforma d'Ereticket, i si no, este mateix diumenge allí hi haurà taquilles habilitades on se podran adquirir els tiquets. El preu del tiquet és de 8 euros i, com bé deies, inclou una degustació de 5 ostres crues, una copa de cava i el barret de palla.
Perfecte. I ja deixant una mica atrás esta diada de l'ostre, també una de les grans novetats d'enguany és el programa de cuina que es farà en directe el 17 de maig, Mary.
Sí, això també ho han fet com a novetat, no? Seguim, nosaltres des de la regidoria de turisme i des de la regidoria de comerç tenim una relació molt estreta en el que és el sector i vam acordar que per què no fem la promoció, anem una miqueta més enllà, i enguany hem decidit fer un programa de cuina en directe, com bé has dit, on ens vindrà una influencer, la Laura Pons, i bé, se tracta doncs, de donar visibilitat al producte, no hi ha doncs, de forma més oberta. Este programa constarà d'una primera part, on s'explicarà el producte, com se cultiva aquí a la nostra bahia, i després hi haurà tres cuiners locals, de tres restaurants d'aquí del poble, que faran una recepta d'ostra cuinada. Llavors, doncs, tot això, però anirà acompanyat, doncs, com Pepe Dric de la Laura Pons, que acabarà fent-nos un bodegó on l'ostra serà la protagonista.
I clar, al final, que són los cuiners, tres cuiners locals de l'Ampolla, això també dona, bueno, pues, este tret de proximitat que també busqueu.
Sí, clar, és que qui millor que defensar el nostre producte que nosaltres mateixos. Los primers interessats en que aquestes jornades siguin un èxit som nosaltres, no? Llavors, jo crec que, ara perquè vindran tres cuiners, però jo crec que qualsevol dels 15 cuiners que ofereixen estos menús a les jornades farien receptes fantàstiques, que de fet les fan al seu restaurant, però bueno, és una representació molt clara de lo que se trobarà la gent quan vindrà a l'Ampolla a gaudir d'estos menús, no? Llavors, pues, com bé t'he dit, que és la millor manera de fer promoció d'este producte som nosaltres mateixos i exposar lo bo que ho fan i el bo que són els seus menús.
I tant que sí. A part d'estos dos dies que acabem de comentar, que evidentment hi ha actes com a tal, però les jornades s'allarguen fins el 24 de maig. Fins este dia hi hauran estos 15 restaurants que hem dit al principi, que són els que ofereixen també el menú en l'ostra com a protagonista. Meritxell, quin impacte tenen aquestes jornades a nivell turístic i econòmic per a l'Ampolla?
Bé, el fet que es faiguin al maig, que no és una, és una època turística plena, així per excel·lència, no? El que ens ajuda molt és a desestacionalitzar el que és el turisme. Fora del juliol i agost, com aquell que diu pues, que a l'Ampolla està plena de gent, tots els actes, jornades, promocions que es fan o bé anteriorment o posteriorment en aquests mesos, el que ens permet és gaudir d'uns caps de setmana a l'Ampolla plens de gent i plens de vida, no? Llavors, això no només és beneficiós per a aquests restaurants que ofereixen els menús, sinó que totes les empreses, comerços, que, si més no, viuen o gran part de la seva facturació depèn del turisme, se'n veuen beneficiats. Llavors, doncs, per a nosaltres són tot actes i promocions les quals intentem cuidar moltíssim, intentem cada any a any intentar oferir coses diferents, anar, doncs, com ara que farem este programa, implementar petits detalls o petites coses per a fer que la gent tingui ganes de vindre a l'Ampolla, que els caps de setmana a l'Ampolla si estigui bé, hi hagi gent, i sobretot doncs, com a motor econòmic que és el turisme, poder-ho aprofitar el màxim de temps possible.
El que està clar és que aquestes jornades estan més que consolidades, com diem al principi, no? 35 edicions i que ja són un gran reclam, no? del calendari anual de l'Ampolla.
Sí, nosaltres, jo sempre dic que, per exemple, el dia de l'ostre per a nosaltres és com el principi, no? És ara sí, ara ja estem al ball, ara ja anem a tope, perquè ara l'Ampolla és un no parar. O sigui, comencem ara, que abans també doncs, bueno, hem anat fent cosetes i això, hem tingut activitats, perquè no estem mai parats, però sí que és veritat que a partir, quan ja veiem que és el dia de l'ostre i les jornades de l'ostre, és quan diu, au, vinga, va, que arrenquem, i ara ja és sense frenos hasta el setembre, com aquell qui diu. I la veritat, doncs això, que ens esperen uns mesos doncs, molt frenètics, moltíssima activitat aquí a l'Ampolla, i, bueno, i a treballar i a desitjar que tots tinguéssim una temporada fantàstica.
Mm-hmm, i tant. Doncs mira, des d'aquí, des de Delta.cat, Mary, moltíssimes gràcies per haver connectat al programa i que vaigo molt bé este tret de sortida que és ja la temporada turística alta a l'Ampolla, que, bueno, que ho xaléssiu, que ho disfrutéssiu esta diada de l'ostre i que els mesos d'estiu vaigon... bueno, igual de bé. Gràcies, Meritxell.
Moltíssimes gràcies, Cel. Esteu convidats tots a vindre este diumenge a gaudir de l'ostre i a gaudir de l'ambient i del cor de l'Ampolla.
Doncs, Marina, estes jornades gastronòmiques i la Diada de l'Ostre es consoliden com un dels atractius principals del calendari anual del municipi, combinant gastronomia, promoció econòmica i dinamització turística al voltant del producte del Delta.
Ja ho veiem, moltes gràcies, Cel, n'estarem pendents d'aquestes jornades, que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Continuem parlant de gastronomia, però des d'una perspectiva una mica diferent. Ahir us explicàvem que a Vilanova s'han entregat els Premis Distintius Peix de Llotja, que acrediten i reconeixen els restaurants que treballen habitualment en matèria primera de les llotges locals. Per això, l'última aturada d'avui la fem a Vilanova, Carla.
Doncs avui parlarem d'una iniciativa que connecta mar, cuina i territori. El distintiu Peix de Llotja, impulsat pel GALP Costa Central, en aquest cas aquí a Vilanova. Una proposta que vol posar en valor el peix fresc, local i de proximitat i reforçar el vincle entre pescadors i restauradors. En parlem avui amb en Xavi Socias, del GALP Costa Central. Benvingut.
Hola, què tal?
Mira, per començar, expliquem una miqueta de forma clara, perquè tothom entengui, què és aquest distintiu de Peix de Llotja?
Doncs mira, aquest distintiu de Peix de Llotja, bàsicament és un distintiu que ja es fa servir en el seu dia a dia a les llotges. És una etiqueta que surt amb el peix quan va a les peixateries, però que en aquest cas el que hem volgut ha sigut donar-li una visió pel client final. Qui és el client final, no? El client final és aquella persona que va passar un dia fora de casa i que decideix anar a menjar en un restaurant. Quan tu vas a menjar en un restaurant, arribaràs a la porta i veuràs un distintiu que posa Peix de Llotja. Evidentment, voldrà dir que aquell restaurant treballa amb peix de les cofradies de Catalunya.
I pels restaurants que s'hi vulguin sumar, què implica exactament? Com ho han de fer o quins requisits han de complir?
Els requisits són molt senzills. Hem mirat de posar un requisit molt assumible per tothom, però que sigui prou representatiu. Bàsicament, consisteix en que aquests establiments que vulguin participar han de consumir 12.000 euros a l'any en producte pesquer local, de cofradies o de distribuïdors acreditats per les cofradies. És un import suficientment elevat com perquè amb un restaurant petit pugui arribar-hi, però que tampoc no suposi un sostre molt inabarcable. Hem mirat que sigui una cosa relativament assumible, però que tampoc no sigui un regal, perquè aquest compromís i aquest fet de creure amb el producte que surt del mar nostre de cada dia.
Vamos, que un restaurant que esporàdicament fica un plat de peix a la carta no hi accedirà perquè no hi ha aquest compromís del que parles de sempre funcionar habitualment a la seva carta amb aquest peix d'aquí de Llotja de Vilanova.
No, clar, la idea és que aquí el que es busca, sobretot, és que hi hagi una regularitat, un creure en que el que tenim és bo. Hi ha un concepte avui en dia que de fa uns anys s'ha posat molt, que és el tema de la sobirania alimentària. És que siguem nosaltres capaços de generar els propis aliments que consumim. I aquí tenim un bé del sector extractiu, de sector primari, que és envejable arreu i que crec que val la pena que entre tots anem fent esforços per visibilitzar-lo. I, per tant, aquells restaurants que creguin en aquest bé i en aquest benefici, no només per enriquir cofradies, sinó per donar sortida a totes unes comunitats costaneres, i que a més és salut, perquè el peix és salut, bueno, és una cadena de beneficis tan gran que crec que nosaltres només hem fet posar aquesta etiqueta per visibilitzar-ho.
Ara, parlant, no?, d'aquesta salut de la costa, és obvi que aquesta iniciativa mira també cap al mar directament. Què suposa això pels pescadors, que són els primers beneficiats, entenc, de que es fiqui aquest distintiu i que es doni aquest valor al peix d'aquí?
Mira, els pescadors, bàsicament, una de les coses que tindran és que veuran reconeguda la seva feina. Per què? Perquè a vegades donem per sentat que les coses són... Bueno, no sé, si el peix surt del cau del cel o el que sigui, no? Per tant, el fet de veure aquest distintiu posa en valor la feina de tota aquesta gent que cada dia surt de mar amb un dia a dia...
Complicat.
Complexa, perquè pot ser molt bonic quan fa bo, però quan fa fred, però ells hi van, i són uns enamorats de la seva feina, i poder posar en valor això que fan, i poder ensenyar que hi ha llocs on aquest producte té una traçabilitat fins que arriba a un espai, a una taula, crec que és un dels primers beneficis, evidentment, parlant després de donar sortida al que ells tenen, que és la part econòmica. No hem d'obviar coses, no? Però el fet econòmic i el fet de reconeixement social.
Clar, precisament d'això és la seva pregunta que t'anava a formular, que és, en un moment com estem complicat, creieu que aquesta iniciativa pot ser una bona sortida per mantenir o per millorar la sostenibilitat econòmica del sector?
Sí, clar, evidentment, nosaltres quan ens reunim a fer projectes, perquè això és un projecte, tot i que avui estem fent la presentació a Vilanova i la Geltrú, com a Gal Costa Central, és un projecte cooperatiu de tots els galbs de Catalunya. Per tant, estem parlant de que tot el litoral català estem anant en bateria amb aquest repte. Per tant, no és una cosa que ens haguem inventat aquí, sinó que és una cosa que estem convençuts a nivell global, tot el litoral català, amb l'acompanyament, el recolzament de les cofradies de pescadors i de la Generalitat de Catalunya. Per tant, nosaltres aquí el que busquem és que aquests moments complexos mirin de ser menys complexos per incentivar al màxim el consum de peix i l'augment de consum de peix a la societat.
I ja parlant dels restauradors, que són els protagonistes també avui d'aquest segell de peix de llotja, com han rebut aquesta proposta d'aquest segell?
Doncs, per la part que jo he treballat, que ha sigut la part que m'he dedicat a, he de dir que sorprenentment bé. Em refereixo a que sempre costen aquestes coses, i jo he tingut la sort de poder també treballar al sector hosteler, distintius, segells... N'hi han hagut molts, n'hi hauran, per tant, i cada dia reps molts inputs, no? He de dir que la resposta ha sigut, quan he pogut dedicar els 2 minuts a explicar breument en què consisteix, ha sigut un sí, vull. Sí, vull, perquè ja ho faig i perquè ho compleixo, o l'altra part, que també és la que busquem als GALP, és un sí, vull, ara mateix no arribo o no està dintre de la meva política o no hi he pensat o simplement el meu dia a dia m'ha portat una altra cosa, però, Xavi, en qüestió d'uns mesos entro. Per tant, els que avui ja ho fan ho volen i ho veuen bé, sinó que aquells que no ho fan estan motivats a canviar algunes coses per poder donar lloc a les seves cartes, al peix, al producte pesquer local, per incorporar-se dintre d'aquesta iniciativa.
Bé, doncs això que m'estàs dient ja demostra que aquesta iniciativa, com a mínim, està ajudant a fer aquest canvi de mentalitat dins del món de la restauració.
Sí, sí, és un canvi de mentalitat molt bo, perquè, a més, el que estem fent és que els que vagin a les taules també veuran aquests canvis. I, per tant, és una de les tasques també molt importants, que és el consum final. Perquè de peix n'hi ha. En aquest cas, nosaltres defensem el pescat aquí, però també hi ha peix pescat a l'Índic, a l'Atlàntic, amb fàbriques flotants que es dediquen a elaborar i a produir en massa. Nosaltres el que defensem és un tipus de pesca i un tipus d'extracció i una manera d'entendre la vida que està aquí, arran de mar.
I de cara al públic, creus que aconseguireu fer aquest canvi de mentalitat també i aconseguir que es canviïn els hàbits, que es comenci a consumir més peix de proximitat, que la gent comenci a apropar-se, no?, a les peixateries de tota la vida, les poques que queden, i no tant comprar, no?, aquest peix congelat de supermercat, que no saps ni d'on ve, que a vegades no és ni l'espècie que et venen, no?
A veure, no et diré que ho aconseguirem, però lluitarem perquè sigui així. És difícil, el canvi d'hàbits és difícil, el dia a dia ens porta a una sèrie de velocitats que impliquen que segons quines elaboracions, segons quin treball, quina feina et dona el peix, doncs tu repenses i optes per opcions més còmodes. Per tant, també hi ha d'haver un canvi en la part d'elaboració. Hem de facilitar les coses, també. Primer és, anem a buscar quina és la motivació. La motivació, nosaltres estem fent, al igual que fem aquest projecte, també fem projectes de comunicació sobre famílies i peix, famílies joves i peix, joves i peix. Per tant, nosaltres estem abordant el tema de forma holística, val? Des de diferents prismes. Ara, el que hem de fer és, un cop anem a buscar la motivació, que pugui ser el peix és salut, el peix és bo, el peix local és qualitat, estàs aportant un benefici amb una sèrie de persones que estan aquí, la petjada de carboni, que tant en parlem, no? La petjada de carboni que té un producte d'aquest tipus és molt inferior, segurament, a un bistec que ve de segons on i que ha estat alimentat amb conreus, etcètera, etcètera, i no cal que d'això és. Per tant, incorporar totes aquestes informacions i després, un cop les anem incorporant, facilitar que també es puguin trobar productes de fàcil ús, ja mig elaborats, perquè puguin ser fàcils de consumir, perquè tots, quan arribem a casa, estem cansats i el que volem és que sigui el més fàcil possible. Estem treballant en diferents línies amb això. I aquesta és una de les potetes que impliquen aquesta línia.
I escolta, més enllà de l'economia, hi ha també una dimensió cultural, no?, en una proposta com aquesta. Com creus que ajuda a incentivar o a reforçar la identitat marítima de la costa catalana i de la costa central, en aquest cas?
Bueno, a veure, clar, aquí el que estem fent és donar visibilitat a un producte que ve de Llotja, de les cofradies, per tant ja estem connectant directament. Quan tu vas amb una carta o un restaurant, estàs connectant que aquella carta et connecta directament amb la cofradia, amb la Llotja, amb una comunitat pescadora, amb una... Jo sempre ho dic que l'home, com a ésser humà, pescava abans d'escriure. Per tant, portem molts milers d'anys fent aquesta activitat, i algunes d'elles d'una forma molt similar a la que s'està fent avui en dia. Per tant, estem mirant de connectar això. L'altra cosa és que no descartem poder fer accions comunicatives per poder visibilitzar qui hi ha darrere d'aquest plat i d'aquest peix de Llotja, de manera que nosaltres puguem seguir alimentant tot aquest element cultural que hi ha implícit darrere d'un suquet de peix o un all cremat.
I, clar, en aquest sentit, la gastronomia és una de les bases, no?, d'aquesta identitat cultural, ja no només de la costa, sinó de tota la societat d'aquestes ciutats i pobles que vivim a peu de platja.
Bueno, de fet, la gastronomia està considerada com un bé immaterial de la humanitat. És un bé immaterial. Per tant, intrínsecament, la gastronomia ho és. Ens parla de què es feia abans, com es feia l'all cremat. Hi ha tantes històries. Aquí a Vilanova, a les festes de Sant Pere, que es fa el concurs d'all cremat, per exemple, que és una activitat, a part de divertida, gastronòmicament, bueno, ja no té que no hem de dir res.
Fiques les botes,
exacte,
que no enganyem a ningú.
Però, a part d'això, té un rerefons cultural molt potent, perquè és el que es feia abans a peu de platja. I això ja té un vincle directe. La gent estem fetes d'històries. Les històries abans s'explicaven al voltant del foc. Si, a més, aquest foc està cuinant alguna cosa, és fantàstic.
I parlant d'històries, heu escollit un lloc amb molta història per presentar aquest distintiu, com és l'Espai Far. Per què heu triat aquesta seu?
Bueno, perquè l'Espai Far penso que recull... De fet, és... Història en té, però és història molt actual.
Molt viva.
és que és una història molt viva i això fa que té un sentit...
Revives en el temps.
Un altre dia anirem a les Drassanes, al Museu Marítim, per exemple. Allà hi ha una història. Però la que hi ha aquí és una història que respira i que vol mantenir aquest llegat cultural que està al barri marítim de Vilanova. Hi ha diversos projectes que s'han finançat del grup d'acció local pesquer, del GALP, que en concret financen i recuperen aquesta tradició marinera cultural de barri que d'una altra manera d'aquí 10, 15 o 20 anys, si no fem alguna cosa, haurà marxat. Per tant, al venir aquí ens identifiquem amb aquest espai perquè és un espai viu per la gent del barri i que el que hi ha aquí dintre és de la gent del barri. Per tant, què més que tornar aquí per poder arrencar iniciatives que visibilitzin també aquesta gent del barri?
Bueno, parlant de projectes en els que heu col·laborat com a GALP, aquí l'Espai Far, fa poquet, precisament, vam estar parlant del darrer, que és aquests vídeos de memòria oral d'aquí del barri, que si algú vol tornar a escoltar-ho, pot recuperar-ho al podcast del programa. Per anar acabant, sí que hi ha una pregunta que et vull fer, que és, entenc que és molt intencional haver fet aquesta presentació dins de la Setmana de la Gastronomia de Vilanova i la Geltrú.
Bueno, això ha sigut... a veure, saps allò de quina buena arbosa rima buena sí. sombra la cobija? Clar, teníem l'opció, en un moment donat teníem l'opció de fer aquest acte de forma absolutament independent, però és que jo crec que no val la pena. Les agendes estan ja superplenes. Tothom tenim mil coses a fer. Per tant, jo crec que l'esforç aquí no està en muntar-ho pel teu compte, sinó en buscar aquells aliats amb els que convergeixis, coincideixis amb els objectius i dir, ei, anem a treballar plegats. En aquest cas, vam parlar amb l'Ajuntament de Vilanova, vam explicar que teníem aquest projecte per presentar, i ells ens van oferir una finestra perfecta per incorporar-nos dintre de la Setmana de la Gastronomia. Jo crec que té tot el sentit. Lo raro hauria sigut no fer-ho.
Jo estic d'acord amb tu. Xavi, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui, per explicar-nos tota aquesta iniciativa que porteu endavant, que l'haurem de seguir, perquè jo estic segura que d'aquí un any veurem que hi ha el doble, si no el triple, de restaurants adherits amb aquest segell de peix de Llotja. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Let's go.
així arribem al final d'aquest Arran de Mar d'aquest dimecres 6 de maig del 2026. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà, com cada dia, de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen